Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dimarts, dia 28 de novembre. Sander Ballero és a l'espera dels resultats de la ressonància magnètica, a la qual s'ha sotmès avui mateix per saber què té el genoll. El de les Fonts s'ha erigit com una peça amb la qual segurament no hi comptàvem a l'inici de campionat, amb tots els respectes i per la seva joventut, però ara com ara sembla gairebé titular indiscutible pel seu bon rendiment amb tot mereixement i per demostrar tenir molt futbol, al marge del que digui el seu DNI. Té 19 anys, evidentment li manca experiència, però en una temporada en la qual la majoria no estan donant el que s'espera d'ells, Sander ha irromput al primer equip per jugar allà on calgui, de pivot o de central fins i tot. Ja ha disputat 7 partits, gairebé 400 minuts, 4 titularitats, que coincideix amb els 4 últims partits. És cert que encara no ha assaborit cap victòria, de fet, tot just el de Terol és el seu primer punt, fins ara tot eren derrotes, però dins i també fora del camp ha demostrat ser molt més madur del que seria normal amb aquests 19 anys. Veient que és una de les poques escasses notícies positives que ens deixa aquesta temporada de moment, tant de bo no sigui res, un ensurt, la lesió soferta a Pinilla i que Òscar Cano el tingui disponible com abans, millor.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de som dia més, la Beatriz Aguilar. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que Gavi ha estat operat del genoll dret aquest matí. Ha arribat a l'hospital a les 7 del matí. La intervenció a l'encreuat anterior era a càrrec del doctor Joan Carles Mullau, és a dir, qui ja havia operat, entre d'altres, en el passat, Alexia Putellas. Justament l'exarlequinada és baixa amb la selecció espanyola i estava concentrada, però arrossega molèsties i ha abandonat aquesta concentració. Divendres hi ha una Espanya-Itàlia a Pontevedra i el dia 5, és a dir, a mitjans de la setmana que ve, Espanya-Suècia a Màlaga. I a tot això, avui és dia de Champions masculina, penúltima jornada de la fase de grups, a Montjuïc avui Barça-Porto, a Rotterdam Feyenoord-Atlético de Madrid, tots dos a les 9 de la nit. Ahir el Girona es va deixar la primera plaça de primera divisió després d'empatar 1-1 a Montilivi contra l'Atlètic Club. Si no l'heu vista, doneu-li un cop d'ull a l'ocasió que falla un tal Guruceta només començar el partit. L'equip de Mitchell és ara co-líder, és veritat, continua empatant patat amb el Real Madrid per una qüestió de baraix. L'equip blanc és el primer classificat. Bea, aquí a l'hotel que tenim.
Es comenta la recepció.
Avui parlarem ja una mica de l'Arenteiro, aquest equip revelació de la primera federació. Escoltarem a Toni Herrero, golejador per segon cop aquesta temporada a Pinilla, a Terol. Repassarem la llista de tocats. També descobrirem la nova penya que s'està fent del Sabadell, la penya arlequinada Jordi Branzuela, a més de tenir futbol juvenil, futbol sala, petanca o squash.
L'actualitat de la primera ref.
L'Osasuna obre demà la reserva d'entrades a tajonar contra el Teruel. A l'enquesta per triar el gol de la jornada al perfil oficial de la categoria. Tres opcions, el gol d'Obolski per l'Ibiza contra el Castellón, el de Pablo Trigueros del Nàstic contra la Cultural Leonesa o a l'Atlètic Balears, el de David Rodríguez. I, per cert, el periodista andalús Alejandro Martínez recorda a X que al Recreativo de Huelva no li xiulen un penal a favor des de fa ja 253 dies.
La notícia curiosa.
Vam llegir-la aquest cap de setmana al diari Ara. Un duel curiós jugat a la Fundació Brafa enfrontava a un equip format íntegrament per jugadors que s'anomenaven, o s'anomenen, vaja, Albert Soler contra un altre d'Albert Solers. És a dir, els que acaben amb B contra els que acaben amb R, però que se'ls pronuncia exactament igual, Albert Soler. Per megafonia, fins i tot, es van repassar així les alineacions.
Amb el número 1, Albert Soler. Amb el número 2, Albert Soler. Amb
I així una bona estona, perquè tots es deien exactament igual. Albert Soler, el Soler amb R final, que de fet en el seu dorsal duien una R, van guanyar, van golejar per 6-2 els que portaven una E a l'esquena, el Soler amb accent. I tot va sorgir de fa una dècada ja d'un dels Albert Soler d'Igualada, que es va posar en contacte amb l'Albert Soler que més coneixem aquí a casa nostra, el periodista sabadellenc.
De quin partit no estarem pendents?
Del Shandong Taishan xinès contra el Kaya filipí, partit que arrenca la Champions Asiàtica a la 1, és a dir, porta 9 minuts de joc si han estat puntuals.
I a les xarxes socials.
Una imatge, la del Tarazona, celebrant la victòria al Toralín amb la família, literal, una família, que va fer més de 500 quilòmetres per donar suport a l'equip aragonès a Ponferrada. Els jugadors d'entrada van apropar-se a aquell sector darrere de la porteria per agrair la presència d'aquesta família i després d'aplaudir-los van decidir fer-se una fotografia de família tots junts pel record.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem en el món de l'halterofília amb Rubén López i també amb un exarlequinat al barber sevillà, Joaquín Rodríguez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís número 1325 de la història, el dia que el Sabadell ha tornat a la feina amb sensacions segurament un pèl més canviades després d'haver trencat ja la dinàmica de derrotes consecutives dels últims dos mesos, reforçats amb l'empat a Terol, sobretot com deia Òscar Cano en el postpartit i l'escoltàvem ahir, per aquest fet de refer-se mentalment d'un 2-0 en contra. Però, això sí, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La necessitat de guanyar imperiosament, aquesta no ha canviat, eh?
No, aquesta és evident. Al final, per molt que donis per bo l'empat, per molt que aquest empat reforci moralment i cridi una miqueta a veure algun brot verd en el camí, és evident que l'equip continua encadenant jornades i ja en van 8. Sense guanyar, de fet, cal remuntar-se, i mira que queda enrere això, Adri, a la jornada 6, aquell partit davant el Sestao River i aquella victòria còmoda de l'equip encara entrenat per Miqui Lladó, aquell 3-0 davant el conjunt basc, per trobar això, el que diem, l'últim cop que el Sabadell està capaç de sumar de 3. Per tant, queda molt lluny, són moltes setmanes, dos mesos pràcticament clavats sense guanyar, i tot això, doncs, com deies, en el dia de tornar a la feina i a pensar en Arenteiro i en pensar que no sigui flor d'un dia, el que vam veure a Terol, a la segona meitat de Terol, que no quedi doncs, en un petit allò obri d'esperança i es converteixi en alguna cosa més seriosa.
És que avui, després segur que en parlarem amb més profunditat, però mirava números de Sander Ballero, la seva irrupció amb el primer equip, el protagonisme que està tenint, 4 titularitats consecutives i la sensació que és un jugador que dins d'una plantilla que no està donant ni de broma el rendiment que s'esperava, ell sí que ha fet un pas endavant i s'ha erigit com gairebé un titular indiscutible en aquest últim mes de competició, el pobre 7 partits jugats. I és un 1-21, és a dir, 6 derrotes seguides. És veritat que no és de manera consecutiva, perquè, per exemple, la jornada 4 va tenir algun minut, etc. Però els primers 6 partits de Sander aquesta temporada en Lliga amb el primer equip 6 derrotes i l'empat de Terol. I això, tenint en compte que el nano ha fotut un paper destacadíssim.
Sí, que ha estat un dels noms que ens ha fet aquesta crida a l'esperança, no? Ni que sigui per la joventut, ni que sigui per aquest punt d'atreviment amb el qual ha irromput en l'actualitat del primer equip, però al final, com diem, els resultats, siguin col·lectius, siguin a nivell individual, mires l'estadística que miris, la veritat és que fa fredar i gairebé explica el perquè d'aquesta classificació del Sabadell ara mateix tancant la cua del grup primer de la primera federació. Però, en tot cas, com diem, amb aquest puntet de positivisme que pot generar el fet de, com a mínim, haver frenat o haver tancat una mica l'escletxa de derrotes, aquesta escletxa per la qual s'estaven escapant els punts del Sabadell, i que, com a mínim, tornem-hi, el dissabte a Pinilla va servir doncs, per tornar a sumar, encara que fos amb un puntet, que no ajuda massa, però bé, tot ajuda.
Jo crec que és més de recuperar mentalment que no pas una altra cosa, perquè la classificació el que diu és que estàs un punt més lluny. Algú dirà, home, un punt menys que hem de sumar per aconseguir la permanència si fem els comptes en clau individual, i segurament és cert. Però al final tu veus la classificació i l'escletxa és més gran, veus que hi ha equips de la part baixa que sí que han anat guanyant i tu fa dos mesos que no ho fas, i per tant és un fet de llepar-se una mica la ferida i intentar veure que mica en mica va cicatritzant, encara que sigui més lent del que voldríem, que no pas una altra cosa. Avui entrenament a la que segurament aquesta setmana està sent la llar de, o serà la llar dels arlequinats, perquè ahir era dia de descans. Avui, primer entrenament, pensant ja en Ocarvallinho a Sant Oleguer. Ens farem un far aquesta setmana de pronunciar això de l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer. I ahir escoltàvem i vèiem en el tribuna preferent a Toni Herrero, que s'ha convertit en un golejador improvisat, no? Perquè segurament no te l'esperes entre els màxims golejadors de la plantilla, i tampoc és que s'hagi prodigat excessivament, però són dos gols ja, i els dos en els dos únics empats aquesta temporada del Centre d'Esport Sabadell, els dos fora de casa, i una miqueta la sensació que deixava, que desprenia aquestes paraules de l'ex de la Morevieta o de l'Atlético Levante, entre d'altres, és això, no? Aquest punt d'anar intentant tancar ja aquesta ferida que tant de mal ha fet dins del vestidor i que tant ha minat sobretot la confiança i la moral.
I de pensar si això és que la sort, ni que sigui aquest punt d'encert, digue-li efectivitat, digue-li fortuna, tant per cent el que tu vulguis, dins de l'equilibri, comença a somriure. En certa manera, veníem d'una setmana on el Sabadell havia rebut un cop moral fort, el fet que s'escapés ni que fos l'empat davant el Lugo a casa en qüestió de 3 minuts més l'afegit, que és el que li quedava al partit, perquè aquesta vegada girés aquesta realitat gairebé amb un calc, però a la inversa, no? A 3 minuts més l'afegit del final del partit a Pinilla va arribar aquest gol de Toni Herrero, que va servir com a mínim per sumar aquest puntet que es resistia des de feia moltes i moltes setmanes. El futbol li ha tornat en certa manera al Sabadell, el que diem, el que li va treure davant el Lugo, una manera per a Toni Herrero positiva de veure aquest pas endavant que ha de fer l'equip, ara sí, de manera confirmada.
La semana pasada tuvimos la mala suerte, ¿no? La dinámica de que vas para abajo, tienes una mala dinámica y al final no te sale nada, ¿sabes? Siempre te meten en el último minuto o cualquier cosa pasa. Esto, por suerte, esta semana hemos trabajado muy bien, el equipo ha trabajado muy bien y yo creo que el estado de ánimo no ha hecho que vaya para arriba. Vaya para arriba y podamos haber sacado el empate.
Per cert, no sé si t'has adonat, però a les xarxes socials oficials del Centre d'Esport Sabadell, el cartell d'aquesta setmana, jornada 15 Arenteiro Sabadell, és Antoni Herrero, precisament.
Sí, un protagonisme en aquest cas pel jugador valencià després de convertir-se, algú pensarà que és un pèl massa exagerat, però en l'heroi de Pinilla després de salvar els mobles amb el seu gol. Es posa en valor aquesta reacció, i dins de les preguntes que li fèiem a Toni Herrero, que, com dius, escoltàvem ahir i vèiem ahir al tribuna preferent, posant en valor que l'equip va tirar endavant. Escoltàvem també Òscar Cano dir en roda de premsa que de perduts al riu feia aquesta, tirant d'aquest refraner, en aquest cas granadí, deia ell, no? De perduts al riu, que és una miqueta el que va marcar la segona meitat de l'equip després d'arribar al descans perdent 2-0 davant un equip al Teruel, tornem-hi, que encara no havia marcat cap gol a casa seva i que en qüestió de minut i mig li va fer dos al Sabadell. Diu Toni Herrero també, fent seva la frase, al igual que la resta del vestidor, de que van ser més valents, que van tenir més presència de cara a la porteria i que al cap i a la fi d'això es tracta, de tenir o aconseguir aquest premi que se'ls estava resistint des de feia setmanes.
Donde se meten los goles es en el área, y si no llegas con el balón ahí, nunca vas a meter. Entonces el equipo ha puesto más centros de lo que veníamos haciendo estas semanas y al final el primer gol viene de un despeje malo de un central, le cae a Moyano y gol. Y el segundo igual, un balón al área, el central la despeja, le pego yo, la vuelvo a despejar, tengo la suerte de que me vuelva a caer a mí, le pego y gol. O sea, al final la segunda parte ha sido muy, muy, muy positiva para el equipo, como te digo, por el simple hecho de no encajar en la segunda parte y de encajarnos, o sea, y de meternos otros dos goles.
Sí, Sergi, però al final, si agafo l'argument de Toni Herrero amb aquestes paraules que explicava ara de si envies pilotes dins de l'àrea passant coses, s'equivoquen i et cau un rebot i acaba venint el gol de Moyano, el segon amb la pilota que s'enverina i que Talibi se la fot gairebé dins després del xut de Toni Herrero, tot això, si ho mires a l'altre sector del camp, a l'altra àrea, et trobes exactament el mateix. I segurament el problema del Sabadell ja no és tan al davant, que és evident que necessites viure més del que ho vas fer, sobretot a la primera meitat a Pinilla, de vorejar més els dominis de l'àrea rival. El problema és quan et dominen a tu o quan t'arriben a tu, que els errors continuen repetint-se.
Sí, fins ara havíem passat per alt els punts negatius, que evidentment continuen sent molt presents. Com dius, no es pot oblidar que l'equip segueix cometent aquests errors que el condemnen al llarg de tota la temporada. De nou, es van encaixar dos gols en un minut i mig. Del 30 al 32 van arribar els dos gols del conjunt aragonès el passat dissabte a Pinilla. Errors greus, a més. Errors que obliguen a prendre consciència de que són molt personals, són molt individuals, són alguns més col·lectius, però al cap i a la fi, errors que s'estan repetint i que obliguen el Sabadell setmana rere setmana, partit rere partit, a anar remant contra corrent.
Un error, per exemple, del mateix Toni Herrero.
L'acció de l'1-0.
Sí, l'1-0, crec que és Pau Resta que rep un bloqueig. Darrere està Moyano i no continua l'acció que havia de fer Pau Resta, perquè queda bloquejat i es queden allà tots dos parats dins de l'àrea, i després en la marca individual de Toni Herrero el seu rematador acaba fent el gol.
I aquesta vegada més, per primera vegada, l'únic positiu que pots extreure tot plegat és que l'equip es va refer. Per primera vegada aquesta temporada l'equip va aconseguir, com a mínim, no perdre un partit que anava per darrere en el marcador.
És bona dada i diu molt poc del Sabadell ara.
Que s'hagi hagut de trigar fins a la jornada 14 per veure el Sabadell remuntant un marcador advers, com a mínim en aquest cas, per acabar-lo empatant, no està gens malament.
Sí, dit d'una altra manera, cada cop que el Sabadell anava per darrere del marcador, perdia sempre.
Acabava perdent, sí, sí.
Clar,
I aquesta vegada és la primera vegada que l'equip, com diem, anant darrere el marcador, va com a mínim, no per un moment, com havia passat, per exemple, sense anar més lluny a Irún en el primer partit, no per minuts, sinó de manera definitiva, sumant algun puntet, tot i haver anat perdent en algun moment al llarg dels 90 minuts. És evident que són errors que es van repetint. És evident també que tocava en aquest cas a Toni Herrero i a qualsevol altre escoltar dir allò de no pot tornar a passar.
El primer gol ha sido un mazazo, la verdad, un jarro de agua fría, porque yo creo que el equipo se ha pensado como que ya estábamos otra vez, que íbamos a perder y tal y tal. Nos han metido el segundo y ahí no teníamos nada que perder y hemos sacado el orgullo, las fuerzas que tiene este equipo, que tiene que sacar más cada partido, y por suerte nos hemos levantado.
Es va aixecar el Sabadell, en part, i ho vam comentar ja ahir, perquè el Teruel estava tan o més tocat mentalment i li va venir tota la por del món a guanyar un partit que tenia en safata. Però, clar, al final, Sergi, no sé, o sigui, és un equip molt tendre de coco, de cap, de mentalitat, si necessita veure's derrotat per refer-se. Ho dic perquè ja ha passat, per exemple, sense anar més lluny, al Johan Cruyff aquest mateix mes de novembre, i l'equip transmet la sensació aquesta, no?, que gairebé se sent més còmode quan ja, com deies abans, de perduts al riu, que no pas rebre un cop i ser capaç de pair-ho i que no passi res.
Sí. I en aquest sentit, doncs, veurem també el que comentem en línies generals, Adri. Si això és una reacció que es pot mantenir en el temps o va ser fruit d'allò que passa de tant en tant, de la casualística del partit concret, esperem que no. Primer que no s'hagi de tornar a comprovar, però com la realitat ens porta a pensar que en algun partit més el Sabadell haurà de donar el do de pit, doncs esperem que això funcioni. En tot cas, dit això, en un aspecte més personal, ho comentaves tu ara fa una estona. Toni Herrero, dos gols aquesta temporada. El primer, insistim, va ser a la jornada 3 al camp de la Pontferradina, i la curiositat, doncs, queda dita ja. Dos gols que han ajudat a sumar els dos únics punts que el Sabadell ha estat capaç d'aconseguir a domicili, lluny de la Nova Creu Alta. Un gol a casa. Per sumar, en aquest cas, l'empat davant la Ponfe, un gol aconseguit per sumar un punt al partit contra el Teruel. Satisfet per ell? Sí. Pero sobre todo digo que satisfet porque eso ha ayudado al equipo, sigue en la función que sigue.
Muy feliz por meter dos goles con esta camiseta, con este club, pero como te digo, yo lo que miro es por el equipo. O sea, si puedo ayudar al equipo en goles o en defender o cualquier cosa, el gol es lo de menos.
Doncs és el de menys, diu Toni Herrero, repassava estadístiques. Segona ref, és veritat que sí que en va fer 3 una temporada fa un parell d'anys amb l'Atlético Levante, però evidentment per la seva posició al camp, ell és lateral o central, no és que n'hagi fet molts, de fet n'ha fet 6 en tota la seva carrera, també és veritat que és jove, que és sub-23 encara, i per tant té molt de marge, a part de la temporada amb la Morevieta i les del filial Granota, doncs hauríem de tirar després ja de futbol base, però vaja, que estem en xifres golejadores gairebé de màxims en el cas del de Bunyol.
Estem parlant, a més, d'un jugador que del darrere, per tant, que això li dona un punt de dificultat a aquestes estadístiques, però bé, no deixa de ser curiós, que el topall el tinguem tan a prop i que es trobi tan a prop de poder superar fins i tot aquesta marca personal. Una més de Toni Herrero, de la conversa que escoltàvem ahir, tot això perquè també se li va preguntar per un nom propi, que no és un altre que el d'Òscar Cano. És curiós, segurament, si li preguntéssim a Toni Herrero quantes vegades li ha passat en una temporada això de canviar dues vegades d'entrenador, potser és el primer cop a la seva trajectòria que s'hi troba en aquesta circumstància, però també s'hi va referir al tècnic andalús, a com havia canviat aquest estat anímic, una imatge que gairebé tots podem compartir veient aquests primers dies d'Òscar Cano al capdavant del Centre d'Esports Sabadell, però que ara toca confirmar-ho, reafirmar-ho a base de resultats. Deixar molt clar que, de moment, les sensacions dins del vestidor són bones, que Òscar Cano ha donat un nou aire a l'equip, però tornem-hi, que això, si no arriben les victòries aviat, no haurà servit de massa cosa.
Con el míster muy bien, es un entrenador muy, 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 muy exigente, que tiene las ideas claras y que eso no lo transmite hacia nosotros. Entonces, a través de que nos mete mucha confianza y mucha, mucha, mucha exigencia, la verdad que el equipo y la segunda parte se ha visto que ha sacado el orgullo, la exigencia que nos exigía el míster, y como te he dicho ya, lo hemos podido bueno, sacar, ¿no?, pero empatar.
Doncs un puntet que trenca una dinàmica nefasta, una conversa, la del Sergi Garcés a Pinilla, sobre la gespa mateixa de l'estadi Tololenc, amb Toni Herrero, que podeu recuperar al YouTube o al Twitch de Ràdio Sabadell si aneu al Tribuna Preferent d'ahir. I a tot això tenim pendent encara parlar de lesionats i de futur. Perquè avui ha tornat l'equip a la feina empapant-se d'aquestes idees que deia ara, d'aquesta exigència d'Òscar Cano que esmentava Herrero, i ho ha fet encara, Sergi, amb dubtes, amb absències, la plaga, l'allau de baixes que té Òscar Cano. I el que s'ha trobat només arribar aquí a Sabadell, si fa no fa, continua igual o pitjor, perquè, clar, tenim aquest asterisc de Sander que tant de bo que no sigui res, però que de moment pendent de proves.
Sí, s'ha fet la ressonància aquest matí, pendent de resultats per veure si té alguna afectació o no al menisc, en el cas del jugador terrassenc, tant de bo que no, però com recordàvem ahir, tornem-hi, es va retirar amb molèsties, a l'inici de la segona meitat en el partit davant el Teruel, i com diem, ara és dubte més que seriós, la seva presència és dubtosa més que de manera important pel partit d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, a Espinyedo davant el Club Deportiu Arenteiro. La resta, els Baselga i companyia, parlo de Baselga perquè potser és el cas dels que ha de tornar teòricament abans que d'altres companys, doncs continuen de baixa. De fet, en el millor dels casos, el jugador aragonès no se l'espera fins a l'últim partit del 2023, és a dir, la visita al Reino de León davant la Cultural i Deportiva Leonesa. La resta de lesionats, doncs alguns d'ells de llarga durada, evidentment, no els esperem. En el cas del sancionat Baena fins al partit de Cornellà, bé...
Sí, hi ha un matís, que és el de Ricard Pujol, ara que penso, perquè està amb el pectini tocat i ens deien a diferents llocs, a diferents places, que hi ha doctors que fins i tot... Sí, sí, tu ho vas comentar també, que és un múscul que fins i tot podries arribar a jugar havent-te'l trencat.
Que no seria el primer cas, no?, que algun servei mèdic ha aconsellat o ha autoritzat que, tot i tenir-lo trencat, es pugui actuar, però clar, això ja depèn del dolor que pugui fer, de la capacitat de suportar aquest dolor del futbolista, i de que no sigui realment un trencament molt exagerat, que realment, per més que vulguis, per més que ho intentis, no et permeti jugar. Però, en tot cas, com diem, els lesionats segueixen en aquesta línia, sense més notícies, i a l'espera, tornem, del que pugui diagnosticar aquesta ressonància a la qual s'ha sotmès avui Sander Ballero, per descartar, tant de bo que sigui per descartar 100% qualsevol afectació a la zona del menisc. En els pròxims dies, hores, sortirem de dubtes d'aquest capítol, també de si hem d'afegir algú més a la llista de la infermeria o no.
Doncs és prou llarga i jo, saps que tinc mala memòria, Ricard Pujol, Baselga, Froileal, Javi Gómez Monroy, Baena sancionat, el dubte de Sander, diria que no m'he deixat cap. Diria, però vaja.
Que tampoc, la teva memòria és millor que la meva, imagina't.
Doncs, si no, mira, que ens ho facin saber des de la redacció, però diria que aquesta llista aniria amb el dubte de Sander, doncs, en aquest sentit. L'agenda, avui entrenament a Sant Oleguer. Recordem que el partit és diumenge i que, com dèiem ja ahir, les setmanes d'aquelles llargues de dissabte, l'últim partit a Terol, a diumenge, 8 dies de marge.
Sí, i demà de nou entrenament i de nou el mateix escenari, el de Sant Oleguer, pensant, com dius, en aquesta cita de diumenge 7 del vespre. Per cert, el partit davant a l'Arenteiro, des de mitja hora abans de la sintonia de Ràdio Sabadell, i un apunt més, que demà és dimecres, que demà toca roda de premsa, i que demà el protagonista per passar per la sala Miguel Quereda serà Fran Callejón, una de les novetats d'aquestes últimes setmanes a la titularitat. L'exjugador, entre d'altres, del Linares Deportivo, doncs demà escoltarem Fran Callejón, si tot va bé, aquí en directe la podrem seguir a l'hotel.
I hi ha un tema pendent que escoltava i el tribunal preferent amb el Pau Vituri que se'n va parlar, ni que sigui per que quedi constància d'aquest rumor al voltant de les noves equipacions. Crec que finalitzava el contracte amb Hummel aquesta temporada, contracte d'altra banda que s'ha anat allargant i que ja és un total de 8 temporades consecutives amb aquesta marca vestint el centre d'esports.
Sí, aquests 7 anys, no? 8 temporades, 7 anys, el temps que fa que el Sabadell vesteix Hummel la seva equipació, el seu partner, que es diu ara esportiu des de llavors, però aquesta rumorologia que a l'hora de finalitzar aquest contracte no està descartat una possible renovació, una més, però sí que és veritat que de totes les que s'han efectuat fins ara, Adri, diríem que és la que sona amb més força com a possible canvi. Ho dic perquè sempre ha aparegut el nom d'altres marques, d'altres robes que podrien vestir al Sabadell, i diria que en aquest temps és la vegada que més fort està sonant el rumor del canvi. De fet, tan fort és que ahir se'n feien ressò, com dius, els companys del Tribuna Preferent, de la possibilitat de que Nike sigui la nova marca a partir de la pròxima campanya. Tu tens molta més memòria que jo, insisteixo, seria la primera vegada que Nike vesteixi el Sabadell, de confirmar-se, tornem-hi, aquesta possibilitat.
Ni Nike ni Adidas, de memòria diré que Puma tampoc, Umbro no em sona, o sigui que el Sabadell ha vestit tot tipus de marques, eh? Kelme en dues etapes diferents, 5 anys cadascuna, les Rocks, Hako, fins i tot Cruyff, etc. Però Nike mai en tota la història.
Massana, no? També va...
Sí, Massana, home, molt històrica, molt clàssica, la de primera divisió, per exemple, doncs, Logic Control, aquí al pit.
Doncs això seria, aquesta rumorologia al voltant de Nike. L'únic que podem dir és que és cert que s'estava parlant de renovar marques, que Hummel continua també en aquesta terna, que Nike està molt ben posicionada, però ara com ara des del club tampoc no s'hi vol entrar en aquest debat, prou feina i prou problemes ja, com perquè al mes de desembre encara no, a finals de novembre estiguem parlant de quina marca vestirà o com serà la samarreta de la temporada que ve, però ni que fos, com dius, per fer-nos ressò del debat que es va obrir ahir per uns minuts al Tribunal Preferent, la possibilitat d'aquest canvi d'equipacions de cara a la propera campanya 24-25.
Tibari, Joma, o sigui, em van venint samarretes ara, aquest matí que ho repassàvem a la redacció. Marques, un fotimer, però Nike mai. Què, el Jordi Bransuela, que tindrà penya i tot?
Tindrà penya, sí senyor. Mira, ara que parlem d'equipacions, el màxim responsable d'aquest apartat, per dir-ho així. Bé, una sorpresa agradable, no? Divendres es presenta una nova penya del Sabadell. Sempre és bona notícia que arlequinats es reuneixin per tenir un punt comú i en aquest cas per compartir doncs, vivències i aventures. En aquest cas estem parlant d'un grup molt actiu de socis que ja es troben, algun d'ells habituals també a les tertúlies del Tribunal Preferent amb el Pau Vituri i companyia. I res, que això, que tenim la nova penya arlequinada Jordi Bransuela, que divendres es presenta en societat, tot i que avui ja hem vist alguna pinzellada de per on van una miqueta els trets.
A més, és una mica passat i futur, no?, perquè es presenta a la penya arlequinada, a la històrica Can Fona, Can Avellaneda, per tant, aquí tindrem cita aquest divendres. Sergi, que vaig a conèixer-los una mica més a fons. Una abraçada.
Fins ara.
Ara feia un petit spoiler al Sergi, gent habitual a les tertúlies arlequinades en general i en concret a les del Tribuna Preferent, socis com els germans Pacheco, com els Javi Máiquez, com Santi Valls, com Òscar del Barrio, o, per exemple, qui ens escolta ja en directe aquí a la sintonia de l'Hotel Suís i qui serà el president d'aquesta nova penya arlequinada, Jordi Bransuela, que no és un altre que l'Edu Mesa. Edu, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri, molt bé, encantat de parlar amb vosaltres.
No sé per on començar. Primer de tot, d'on sorgeix aquesta idea de per què no crear una penya?
Doncs nosaltres, al final, com comentava abans, no? A través de la ràdio, fa més d'un any, vam presentar una iniciativa, que era la Santulés Arlequinada, que fos un punt de trobada per tothom, i arrel d'això, doncs, mesos de feina, on es van sumar més arlequinats que volien fer un projecte bonic, doncs al final vam pensar amb el Jordi Bransuela, donarem més detalls evidentment al divendres que volem fer la presentació formal, però en definitiva volíem que no fos una penya més, sinó que puguem ampliar-ho a tothom que es vulgui apropar, no? Tant aquest divendres com més endavant, que tothom sigui soci o no soci del Sabadell, que pugui fer-se soci d'aquesta penya i poder gaudir de les activitats que a nivell social volem portar a terme.
Si em remonto a uns mesos o uns anys enrere, en aquelles primeres trobades que fèieu, cafès, cerveses, arlequinades, amb la tertúlia que comentaves també que va sorgir d'aquí de la ràdio, etc., la idea inicial no era, entenc, fer una penya, sinó que se n'ha acabat derivant fins aquí.
Sí, de fet, com bé dius, Adri, la idea era tenir punts de trobada informals, però veient la gran acollida que ha tingut tot això, veient que també anàvem creient en el projecte i anava creixent en número de membres, volíem formalitzar-ho d'alguna manera. Parlarem també divendres més àmpliament de per què vam triar el nom del Branso i per què, no, al final, com a institució i referent del Centre d'Esports Sabadell. Parlarem molt més en detall de tot això, però sí que és veritat que volíem donar-li aquesta formalitat, com dic, doncs, al final, aquestes trobades, i sobretot quan anem fora de casa, perquè, com bé has mencionat, no, a l'Òscar, als germans Pacheco, al Santi, al Máiquez, sobretot al Javi Máiquez, que no es perd cap desplaçament, doncs volem que també pugui ser un fil conductor per a aquestes sortides fora de casa, on a vegades costava una mica més, no, trobar gent arlequinada amb la qui compartir viatge.
És curiós perquè, evidentment, el Jordi Bransuela ni molt menys és només un encarregat de material, però normalment quan es fa aquest tipus d'iniciatives, doncs no sé, em venen al cap les penyes Manolo García, Motoret Sala, la Grada Lino que tenim ara a Gol Sud, a la Nova Creu Alta, s'acostumen a homenatjar a jugadors del Centre d'Esport Sabadell, i en canvi heu volgut triar una figura molt simbòlica que en el seu dia es va calçar les botes també, però que al Centre d'Esport Sabadell el seu paper va molt més enllà d'haver estat jugador.
Totalment, és una figura, és un referent, és una institució dintre del propi club, i creiem també que estava molt alineat amb aquesta vessant social del que parlàvem i que explicarem també divendres, i tot i que ho heu mencionat, no, ara amb el Sergi, no, recordar que serà a 6:45 a la penya 1959, que és una penya també emblemàtica de molts anys seguint el Sabadell, i per aquí és on per volem tirar una mica, no? No sé, una penya, com deia abans, com altres entitats o altres clubs que fan referència, no?, a jugadors que al final acaben passant pel club i acaben anant a jugar, no?, a altres llocs, sinó que sigui una persona molt arrelada a aquest esperit social.
Per què la penya arlequinada al lloc de trobada de divendres? Si algú va una mica perdut a la urbanització de Canavellaneda, a Can Font, a Castellà del Vallès, i com dic, una penya, bé, en el seu mateix nom, ara ho deies, no, 1959, a moltes dècades de història i sempre lluint en el nom aquest concepte d'arlequinat, però per què heu triat allà per fer aquesta presentació?
Doncs ho explicarem allà mateix, tampoc vull donar gaires més detalls, però sí, és veritat que serà una col·laboració molt important entre la penya arlequinada de Jordi Bransuela i la penya arlequinada 1959. Tenim moltes sorpreses també preparades, tenim també molta informació encara per donar, de com fer-se soci, per exemple, i del que es podrà gaudir un cop es faci soci, i ho explicarem amb més detall, que evidentment esteu convidats tots els medis, incloent Ràdio Sabadell, com no, i també institucions del club que esperem que s'acabin apropant també.
L'última. Durant tota la conversa has anat esmentant moltes vegades el concepte de social, no tan esportiu, no tan grup animació, sinó activitats en clau social. Fins on ens puguis explicar, i que no serveixi tampoc per destripar molt el guió de cara a divendres, però quines idees podeu tenir al cap ara mateix com a nova penya que s'acaba de formar?
Doncs nosaltres entenem que al final el Centre d'Esports Sabadell va molt més enllà del partit de futbol. Pot ser el pretext o l'excusa, no?, doncs, per fer aquesta trobada entre familiar i amics, i no només comença i acaba el dia de partit, sinó que en la prèvia, en el post i durant la setmana, tothom que viu al Sabadell a la seva manera, no?, doncs, també seguint Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís, Tribuna Preferent, tothom que té aquest sentiment del Sabadell en el seu dia a dia, doncs pugui tenir uns altres espais, i fins aquí pugui llegir, no?, altres espais i altres activitats relacionades amb l'entorn de l'Equinat, on també poder gaudir del Sabadell d'una altra manera fora del propi futbol.
El disseny del logotip, per cert, de qui ha estat?
El disseny el revelarem també divendres, perquè la persona en concret que ho va dissenyar, tot i que va ser una aprovació per consens general, doncs està evidentment molt orgullós i nosaltres molt contents que ens hagi cedit aquesta imatge, que ens hagi cedit el dret, i també pensem que reflecteix una miqueta, no?, aquest sentiment, aquest esperit de lluita del Sabadell.
Doncs es mereix, segur, aquest homenatge, aquest escut, aquest logotip i tot el bo que li passi al bo del Jordi Bransuela, que des d'ara tindrà també una penya arlequinada que es presenta, insisteixo, a la penya arlequinada 1959, divendres a 6:45 de la tarda a Can Avellaneda. Això de ser president, per cert, com ho portes, Edu? Això t'ho esperaves, no t'ho esperaves, va ser per consens, ho vau parlar, o com et va tocar tu el càrrec?
Va ser per consens, però al final, després, sobretot, no, de l'anunci d'avui i de molts mesos de feina, prens una mica de consciència de la responsabilitat, no? De, com dèiem abans, que no és una penya qualsevol, no és sobre un jugador de futbol que s'acabarà retirant o jugant altres clubs, sinó que és del Jordi Bransuela, amb tota la responsabilitat que comporta, i des de fa una setmana ja sentint aquesta pressió i la responsabilitat està a l'altura.
Doncs Edu Mesa, segur que ho estaràs, president d'aquesta nova penya arlequinada Jordi Bransuela. Enhorabona, molts encerts, molts èxits, i ens veiem divendres. Una abraçada.
Una abraçada molt forta a tots vosaltres. Merci.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Vint minutets ens queden de programa. Anem a parlar una miqueta de futbol formatiu. A la divisió d'honor juvenil, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell ha vist trencada la seva bona dinàmica de 5 partits consecutius sense perdre. Va caure a Son Bibilònia l'Antonio Asensio, el conjunt arlequinat, contra el Mallorca per 2-1. Un duel que es va decantar al minut 82 amb el gol definitiu de l'equip mallorquinista. Albert Milà, l'entrenador dels sabadellencs, afirma que el final de partit va ser dur per l'equip, però destaca sobretot la competitivitat dels seus homes.
És cert que el partit se'ns va fer molt llarg, perquè estàs jugant en un camp molt gran, en un terreny de joc on no estàs acostumat a jugar, on els jugadors van molt carregats, i els últims 20 minuts és cert que se'ns va fer molt llarg, per això encaixem al final, però l'equip planta cara en tot moment, i l'equip, la sensació d'ahir sí que és d'estic tocat perquè perdo, però no és de que el Mallorca ha sigut molt superior a nosaltres, sinó que hem plantat cara i a vegades guanya i a vegades no es pot, i hem de fer autocrítica i trobar conclusions de quan juguem aquest perfil de partits i aquest perfil de camps, com hem d'enfocar els partits.
El Sabadell és 9è classificat ara mateix, 15 punts pel conjunt arlequinat, els mateixos que el Mercantil, amb dos equips a 2 del descens. Milà, tot i aquesta última derrota i tenir el perill a prop, es mostra satisfet pel rendiment d'aquestes últimes setmanes.
No hi ha nervis, l'equip ve d'una dinàmica boníssima i l'equip ahir es podria emportar el partit en un camp molt, molt complicat, on vam plantar cara i on l'equip va estar en un nivell de treball i de compromís altíssim. No hi ha nervis i realment crec que estem en el millor moment de la temporada, encara que hi perdéssim. I estem a 2 punts del descens, és veritat, però hi ha molts equips ficats involucrats amb calendaris molt més complicats que els nostres.
El Mercantil, per la seva banda, ha perllongat la mala dinàmica després de l'empat a 1 contra el Huesca, un rival directe en la lluita per evitar el descens. L'equip de Carlos López es va avançar abans del descans, però els aragonesos van aconseguir el gol de l'empat a les acaballes del duel i de penal. Així explica l'entrenador Gracienc la jugada que els va privar de la victòria.
Una jugada fatídica en el minut 84 que bueno, hacemos en el pico de l'àrea, en una acción que no es de gol, con todo el equipo ordenado dentro del área, pues cometemos un error individual y hacemos un penalti bastante infantil que, bueno, que nos priva al final de poder conseguir una victoria que creo que era muy merecida y quizás ha sido los partidos que más más superiores hemos sido al rival.
Després del gran inici de temporada, en què van superar amb nota el Tourmalet del principi, els blaugranes sumen ara 5 partits seguits sense guanyar i estan ficats de ple en la batalla de la permanència, ja que són desens a 2 punts del descens. López, tot i reconèixer que són candidats a estar a la zona baixa, treu pit després de no haver estat al Pou en tot el que portem de divisió d'honor.
Tampoco tenemos que mirar todo el rato abajo y obsesionarnos, ni tampoco mirar más hacia arriba, es decir, ir puntuando, ir haciendo nuestro camino. Al final nosotros seguimos siendo candidatos, o es lo más normal es que el Mercantil baje, entonces eso es lo que nosotros semana a semana nos estamos revelando, y repito, nosotros llevamos no hemos pisado la zona de descenso en toda la temporada.
I un grau per sota la Lliga Nacional Juvenil, el segon juvenil del Centre d'Esport Sabadell continua en línia ascendent. L'equip d'Isaac Marcos va tornar de terres empordaneses amb els 3 punts després de vèncer el Figueres per 1-3. Els arlequinats van començar perdent, però a la mitja hora de joc Àlex Pérez va fer el gol de l'empat. És el 6è gol del davanter arlequinat i puja ja al 3er graó del podi de golejadors d'aquest grup de Nacional. El tècnic del juvenil B li reconeix el treball al seu jugador.
Es un chico que trabaja mucho, sobre todo lo que se le destaca por ser delantero son los 6 goles que comentas, pero al final es un chico que sobre todo sin balón trabaja, hace una presión increíble que ayuda muchísimo al equipo y al final tiene la recompensa que es el gol.
A la segona meitat, el Sabadell juvenil B va sentenciar el partit per sumar la quarta victòria en els últims 5 partits. Isaac Marcos es mostra així de satisfet amb el treball diari de l'equip.
El equipo tiene una dinámica increíble, tiene una capacidad de trabajo espectacular, o sea, de lunes a viernes el equipo tiene un nivel muy alto de trabajo y así se están dando los resultados.
Un juvenil B del Centre d'Esports que se situa ara a la zona tranquil·la, 7è amb 16 punts, lluny, per tant, de la zona de perill de les places que farien baixar l'equip a preferent. Gairebé 2:45, aturada per la publicitat, tenim el Sergi Parc per aquí ja a l'estudi de Ràdio Sabadell. De seguida parlem, entre d'altres, de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Falques nadalenques ja aquí a Ràdio Sabadell, a punt d'entrar el mes de desembre. Un tio amb esperit nadalenc com el Sergi Parc, també aquí a l'estudi. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
La decoració nadalenca a casa ja?
Encara no. M'han deixat, aviat.
No t'han deixat?
Encara no, però aviat. No, la típica, no?, pel pont de desembre, no? Em sembla que és a partir d'aquelles dates més o menys que es pot, però bé, aquí cadascú.
No sóc el millor termòmetre per aquestes històries. I a casa ja ha arribat la primera decoració, o sigui que no estic per parlar. Va, futbol sala, natació Sabadell, Escola Pia, que arribaran al derbi d'aquest dissabte. Tindrem derbi aquesta setmana, separats per 5 punts a la classificació de segona B, una distància que s'ha eixamplat, que s'ha ampliat a més d'un partit de diferència justament després d'aquesta última jornada.
Sí, els nadadors no van fallar la pista del Calvià com era de preveure, perquè al final els mallorquins són els cuers de la Lliga i no han estrenat el caseller de punts. I el club es va imposar 1-5 amb pòquer de gols d'Àlex López i un més d'Àlex Llamas, un partit que, com diem, s'havia de treure perquè el rival té el nivell que té i malgrat tot el que comporta desplaçar-se a les Illes Balears. I el triomf, sobretot, va arribar gràcies a aquest encert d'Àlex López, i el tècnic Pau Machado l'elogia així.
Jo crec que va ser el jugador que millor va entendre el partit, no? Al final té una manera de jugar que és molt intel·ligent, i moltes vegades no perquè hagi marcat els 4 gols, sinó per com interpreta els partits, no? També crec que s'havia de reconèixer que porta 3 setmanes amb un esguins del turmell forçant per ajudar l'equip, i crec que és una recompensa, no?, a l'esport que t'ho torna, i a l'Àlex, pues, bueno, cada dia està millor, i m'alegra que agafi aquest rol d'importància dintre l'equip, perquè per mi és un jugador molt important.
Recuperat Àlex López, i el natació Sabadell també, perquè s'ha refet bé d'aquell petit sotrac de resultats que havia patit fa unes setmanetes. Es va guanyar 2-0 al Picassent la setmana anterior, i ara aquest 1-5, per acabar de recobrar sensacions abans del derbi. Machado dona mèrit al fet de mantenir-se tercers a la classificació.
No sé si dels mortals, jo crec que Manresa també està en una línia boníssima de resultats. Jo ja els coneixo perfectament, he treballat en allà i sé del que són capaços, però és que estarà molt igualat. No, jo crec que no canvia el discurs. Al final nosaltres estem contents dintre de l'estaf i del grup, perquè estem sumant molts punts ara, i això, pues, ens permetrà, pues, que algun dia ens arribi com el dia de la Barceloneta, no? Que no teníem el nostre dia i, pues, perdis, però et siguis mantenint en aquella posició que tan agrada, no?, que està a la zona alta.
Si el derbi hagués arribat fa una setmana, el panorama seria bastant diferent, però en canvi ara, com deia en Parc, el club ha deixat la Pia a 5 punts després que els escolapis caiguessin 4-2 en la seva visita a Picassent.
Sí, i amb empat en el marcador ja a la segona meitat, quan el resultat era de 2-2, els de Pedro Donoso van desaprofitar una expulsió dels valencians sense trobar el camí del gol en superioritat. L'entrenador Donoso se'n fa creus que no fos la Pia la que es posés per davant.
No es que no supimos, que no entró la bola, ¿no? Dimos 3 palos en esos 2 minutos. Y bueno, lo que suele pasar siempre, ¿no? Que tienes un equipo muy ofensivo porque estás atacando el 4 contra 3. Y en la primera jugada que ellos tienen y no me da tiempo a hacer cambios, pues bueno, pues defensivamente nos pillan un poquito en mala posición y nos hacen el gol, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, arriesgamos de 5 y bueno, la bola no quiso entrar.
Tens la mateixa sensació que jo, que no ha volgut dir en calces a
sí,
la resposta,
sí, sí,
no?
Sí, tal qual. De fet, un altre fragment que no hem posat sí que ho acabava dient. Però bé, tothom havia entès aquestes declaracions de Donoso per explicar, doncs, aquest contraatac que va tenir el Picassent perquè es donés finalment aquesta segona derrota dels de Can Colapi en tota la Lliga, que no perdien, de fet, des de la jornada d'estrena contra les Corts a casa. Per tant, primer cop que els de Donoso cauen a domicili i la Pia es queda setena a la taula, a 5 punts del club, com dèiem, i també de la zona playoff. Una de les notes positives, per cert, va ser el debut amb el primer equip del porter Marcel Lleí, i és que s'estan acumulant els problemes a la porteria. Ignasi González està de baixa per lesió, va ser operat. Santi Sauquillo també ha tingut problemes físics en les últimes setmanes. I atenció al que li va passar a David Loinaz.
David Loinaz, bueno, hizo un viaje para olvidar, ¿no? Se empezó a encontrar mal a mitad de viaje y, bueno, al final cuando llegamos a Picassent tuvimos que llevar al hospital y todo porque no se encontraba bien y, bueno, y al final, pues nada, pues tuvo que jugar Marc, que lo hizo no bien, yo creo que de 10, ¿no?
Va donar un ensurt, Loinaz, amb aquest virus que va agafar durant el viatge, però tot i que es quedés fora de la combo, ja s'està recuperant i s'espera que estigui, doncs, en aquest gran derbi entre Natació Sabadell i Escola Pia aquest dissabte a 7:45 del vespre al Pavelló Nord.
Queda temps, per tant, els pròxims dies farem una bona prèvia, com cal, d'aquest derbi de segona B. Ho rematem, Parc, amb la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala, perquè ara que parlàvem de duels locals, aquests dies estan jugant els partits de la primera ronda i ahir vam tenir precisament derbi a la ciutat.
Sí, va guanyar el Safanós de 4-5 davant del Marina Pou, i a la segona ronda es veurà les cares amb el Vacarisses. També han passat, recordem, els franciscans de Sabadell, que jugaran derbi també contra el Grups de Raona, i veurem si tenim més equips de la ciutat classificats, ja que encara han de jugar el Fènix Fenigraf, el Àtico i el Fractals.
Gràcies, Sergi Parc. Per cert, s'està cuinant un fitatge per l'Àtico o...
Sí, és veritat.
Maco, eh?
Farem tema o no aquí? Se'l mereix, no?
Jo la Pia que... necessita porter.
No sé si li dona a aquest jugador per jugar a segona B. Fins i tot et diria que no sé si li dona per jugar a l'Atlético, a tercera catalana. A jugar,
no sé si...
a jugar ja a qualsevol aquí.
Roger Benet, en fi. Fins ara, Sergi Parc.
Adéu, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. I
8 minuts i seran les dues. Més temes d'aquest bloc poliesportiu. El Club Petanca Raona Marinals organitza aquest dissabte a la plaça del Pla de l'Amor la segona edició de l'Open Ciutat de Sabadell d'aquest esport. Si sou del barri, us ha tocat del Casal Cívic, de l'Ambulatori dels Marinals i ben a prop també, per què no dir-ho, del Joan Murtró, de la Raona Marinals del camp on jugar el Club Esportiu Mercantil. En parlem amb el president d'aquest Club Petanca Raona Marinals, amb el Sergio Ortega. Bon dia, Sergio, què tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues la verdad que muy bien y muy contentos porque ya estamos a tocar de la segunda edición senior del Ciudad de Sabadell, que para nosotros es un privilegio poder organizar y pues la verdad que ya con esos nervios, ¿no?, de que ya queda poquito, terminando de cerrar cosas y con muchas ganas de que llegue el día.
Els nervis sempre hi són. El que no sé és si pel fet de ser segona edició, com deies ara, i de tenir un cert bagatge, d'haver organitzat ja un primer torneig ara fa un any, si ho veieu d'una altra manera o no.
Bueno, lo vemos un poquito con la... Claro, siempre tenemos esos nervios porque de una edición a otra pues intentamos mejorar. Y en este caso, este año, pues hay un pelín más de nervios por el simple hecho de que estamos haciendo que el torneo sea más tecnológico en lo que refiere a los equipos para las rondas clasificatorias, todo el tema de mesa de control. Y claro, al dar este salto, ¿no?, en tecnología, pues estamos un poco más ahí, más nerviosos de que todo salga bien.
L'any passat vau tenir 16 equips procedents de 12 clubs diferents i gairebé una cinquantena de jugadors de la Divisió d'Honor i de Primera Catalana. Aquest cop, el que hem vist al cartell, hi ha 4 clubs més apuntats, senyals de creixement, no?
Sí, este año hemos decidido abrir un poquito más el abanico de clubs. Para no... El año pasado tuvimos menos, pero con la participación doble de alguno. Y este año hemos querido pues darle más color, abrirlo a más clubs y que quede pues más bonito, ¿no?, con más representación de otros clubs de petanca.
Aquest cap de setmana, dissabte, de 9 a 2 i de 3 a 6 al torneig en categoria masculina, i dic això perquè amb el mateix horari, però el dia 17 de desembre, esteu organitzant una primera edició de categoria femenina, ¿verdad? No sé com ho porteu.
Pues mira, la verdad es que la edición femenina va a ser la primera, como has dicho, y estamos muy ilusionados porque al ser ya la segunda senior y la primera juvenil, que la tuvimos antes de verano, pues decidimos que Sabadell, pues siempre defendemos que es una ciudad igualitaria y en el deporte no podía ser menos. Por tanto, vamos a traer también a las féminas, ¿no?, para hacer el Ciudad de Sabadell, y con mucha ilusión porque también vamos a tener a alguna mundialista aquí presente. Y la verdad que va a ser todo un lujo poder verlas competir, porque yo me atrevería a decir que la mayoría casi que juegan mejor que los hombres, si no es que juegan, vaya, porque son unas campeonas y es un placer poderlas ver jugar.
A tot això, Sergio, el 2024 el club compleix 40 anys. ¿Y ha pensat alguna celebració especial?
Sí, sobre el 40 aniversario, que la verdad que ya tenemos alguna cosita preparada, te puedo adelantar que lo vamos a celebrar de manera especial y a lo grande, con una semana especial de actos.
¿Algún que es pugui dir o encara no?
Bueno, algo que te pueda adelantar. Igual no, va a ser así. El club va a tener un elemento especial en el 40 aniversario, que marcarà un antes y un después.
Ah, doncs mira, ens ho apuntem i en tot cas el 2024 sortim de dubtes. En línies generals, al marge d'aquesta efemèride, d'aquest aniversari, com està el club, especialment, per exemple, el primer equip masculí que va pujar a segona catalana? Com esteu?
Sí. Pues mira, la verdad que este año en segunda división ha sido una experiencia nueva y contando que la mitad de los jugadores son jóvenes, ha sido muy complicado y lamentablemente vamos a volver a tercera, pero la experiencia ha sido en cierto aspecto gratificante porque es ganar experiencia y bueno, pues ya estamos preparando la vuelta a tercera, pero con más ganas y más ilusión para volverlo a subir. O sea, es decir, descendemos, pero volveremos con más fuerza y no nos rendiremos.
La última, et pregunto en línies generals. El Club Petanca Raona Marinals, quanta gent arrossega de normal en el dia a dia i en concret, per exemple, en un dia com el de dissabte, amb aquest segon Open Ciutat de Sabadell, de quanta massa social podríem estar parlant?
Pues mira, en el dia a dia, la verdad que todas las tardes suelen estar... Tenemos 8 pistas, pues normalmente unas 5 o 6, incluso los viernes se llenan todas. La verdad que tenemos muchos jugadores que están aquí todos los días entrenando para la liga. Luego tenemos gente del barrio que se acerca a pasar a ver los entrenos y ver los partidos. Y luego, refiriéndonos al Ciudad de Sabadell, pues la verdad que se nos queda un poquito pequeño el campo, porque a ciertas horas, ¿no?, cuando allá hay más ambiente, es que no se ve el campo, o sea, está repleto. Tanto la parte un poquito de Pla del Amor, que tenemos unos jardines pegados a las pistas, como todas las pistas. Entonces, la verdad que es una alegría, ¿no?, poder ver tanta gente en el club y tanta afición con nuestro deporte.
Doncs segur que serà un èxit aquesta segona edició, insisteixo, dissabte, al Pla de l'Amor, als Marinals, aquest Open Ciutat de Sabadell. Sergio Ortega, president del Club de Petanca Raona Marinals, que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, una abraçada.
Informacions en format més breu. Iker Pajares ha quedat eliminat a la segona ronda de l'Obert Milwaukee de Hong Kong. Ha jugat aquest matí a les 7 hores d'aquí i ha perdut contra el cap de sèrie número 8 del torneig, l'egipci Tarek Momen. Partit, això sí, igualadíssim en 5 sets, 3-2 als 4 primers, saldats per 11-7, 2 per Pajares, 2 per Momen, i l'últim 11-5. 74 minuts ha durat el duel d'aquesta segona ronda. En cas d'haver passat els vuitens d'aquest torneig de categoria platí, el del tennis Sabadell s'hauria enfrontat demà a l'alemany Rafael Kandra, que ha superat l'egipci Fares Dessouky. I parlem també del Campionat de Catalunya tennis absolut per equips, perquè s'ha jugat la ronda prèvia amb la derrota del tennis Sabadell per 4-3 contra el Castelldefels. Per tant, queda tallat a les semifinals d'aquesta prèvia. El cercle està classificat directament per la fase final, que s'ha de disputar del 13 al 16 de desembre al Sánchez Casal, és a dir, al Prat del Llobregat. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, tindrem en directe la roda de premsa de Fran Callejón, del migcampista arlequinà, també la prèvia d'una nova jornada de segona catalana de futbol territorial amb un derbi. Tindrem un Tibidabo Sabadell Nord a Torreromeu, a més dels habituals temes dels dimecres aquí a l'Hotel Suís, és a dir, de tenis taula, de voleibol, de bàsquet, o demà també una mica de waterpolo femení. Marxem, 40 segons i les dues, l'hora del Notícies Migdia. Per recuperar aquesta edició de l'Hotel Suís o qualsevol altra, radiosabadell.fm, allà trobeu el podcast del programa. Des de l'altra banda del vidre us envia un petonar, Rubén Gran, ben fort, la Beatriz Aguilar. Ara, els companys informatius, amb la Núria García al capdavant. Que vagi bé, bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.